Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Busco per casa un llibre on hi ha un pòstit en una pàgina que em va molt bé per aquest davantal. És el Libro de los Abrazos, d'Eduardo Galeano, que és una col·lecció de relats que té com a fil conductor la mort. Un dels relats breus serveix molt per la mort del Josep Maria Espinàs, ahir als 95 anys d'edat. Els últims temps, de tant en tant, em preguntava què se n'havia fet a l'Espinàs, i no sé quin dels tertulians del programa li vaig preguntar per ell. Potser la Terribas, no ho recordo exactament, però la sensació és que l'Espinàs, així a l'engròs, entre tots plegats, l'havíem oblidat. I ara sortim tots amb estampida dient que com de feliços vam ser llegint els seus llibres, que quants llibres vam llegir, intentant recordar quin és l'últim llibre que vam llegir, explicant a la gent quants llibres hem llegit. Si tots haguessin llegit els que diem que vam llegir de l'Espinàs, probablement s'haurien venut més llibres de l'Espinàs que del Cervantes i del Quixot. Espinàs era literatura, era intel·lectualitat, era periodisme, era paraula, era humanisme, era badà i anar a peu, era l'himne del Barça, era la seva filla Olga, era el bacallà de Cala Teresa de Sarrià, era la Guillermina Mota versionant Brasens i, esclar, era els 16 jutges. Espinàs era tanta literatura, era tanta persona, que no hi cabia en un teclejat de la seva Hispano Olivetti. Era tant que és impossible escriure més, perquè és impossible destacar tant en tan poc temps. Per això, en aquella pàgina del llibre amb el pòstit, Galeano va escriure aquest breu relat. Ni 10 persones iban a los últimos recitales del poeta español Blas de Otero. Pero cuando Blas de Otero murió, muchos miles de personas acudieron al homenaje fúnebre que se le hizo en una plaza de toros de Madrid. Ell no s'enteró. Potser efectivament, i com gairebé sempre, fem tard. Són les 82 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu de terra, que és dilluns, dilluns 6 de febrer del 2023.
I comença una setmana de temps insegur, amb més fred, amb pluja, amb neu, amb vent i també amb mala mar. Avui ruixat sobretot a les comarques de Girona i Terres de l'Ebre i a la resta de manera més dispersa. Agafeu-ho per aigua i sortiu ben abrigats de casa.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, s'ha normalitzat la situació a l'AP7 després de 3 incidències registrades durant la primera hora. I de fet encara es manté el carril tallat a la Jonquera en sentit nord per una avaria.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de la mort d'un dels grans de les lletres catalanes, Josep Maria Espinàs, ahir als 95 anys, com també de Beyoncé, la dona que més Grammys té de la història, en 32, després del 4 que ha guanyat aquesta nit. On Rosalía també s'ha endut un per Motomami de la victòria del Barça 3-0 contra el Sevilla, que combinat amb la derrota del Real Madrid a Mallorca deixa el Barça líder a 8 punts del Madrid. I també d'una notícia d'última hora vinculada a les eleccions municipals de Barcelona. Però abans anem a Turquia, perquè un terratrèmol fortíssim, dels més forts d'Europa, de magnitud 7,8, ha sacsejat aquesta matinada al sud de Turquia i al nord de Síria. A hores d'ara hi ha més de 400 morts entre les víctimes dels dos països, però el cas és que la sotregada i les posteriors rèpliques han estat tan fortes que han esfondrat cases i edificis en una desena de províncies de Turquia, i les autoritats temen que la xifra de morts i de ferits s'elevi molt. L'indret més afectat és l'entorn de la ciutat de Gaziantep, que és la més poblada de la zona, que té gairebé 2 milions d'habitants. Durant la matinada ja ha començat l'enviament dels primers equips de rescat i Turquia ha demanat fa una estona assistència internacional. Després del primer tremolor hi ha hagut pel cap baix mitja dotzena més de rèpliques d'intensitat alta. Per exemple, hi ha hagut una altra, si la primera era de 7,8, la segona és com si fos hi ha un terratrèmol també fortíssim, perquè ha estat una rèplica de 6,7. Les autoritats han demanat a tothom que sigui en aquestes zones afectades que no entri de cap de les maneres als habitatges en desperfectes arran del terratrèmol. La sacsejada ha provocat també que Itàlia activi una alerta de tsunami a l'est del país que, per cert, les autoritats a aquesta hora acaben de desactivar sortosament. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Estem parlant, sens dubte, d'un dels terratrèmols més forts de la història d'Europa.
Sí, si mirem el passat, trobem un parell de terratrèmols en la mateixa zona, terratrèmols importants, però que no arriben a la magnitud de 7,8. Per exemple, l'any 99 a Turquia hi va haver un terratrèmol de 7,6 que fins i tot va provocar un tsunami i va deixar 17.000 morts. I l'any 2011 n'hi va haver un també a Turquia amb una magnitud de 7,4 i va deixar més de 1.000 morts. En aquest cas estem parlant d'aquest 7,8 i també d'una profunditat de 18 quilòmetres. Per tant, això vol dir que és un terratrèmol molt superficial i normalment com més superficial és, més danys pot provocar. A més, és una zona sísmicament activa. La ubicació d'aquest terratrèmol se situa en la regió d'unió de tres plaques tectòniques i el fregament horitzontal entre aquestes plaques és el que ha provocat aquest desastre.
I ja posats...
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
És que aquesta setmana és una setmana meteorològicament parlant que els meteoròlegs gaudiu molt perquè passen moltes coses.
Sí.
Però, de fet, des del punt de vista de la ciutadania, el que hem de dir és que ve una setmana on el temps i el fred, sobretot, agafa molt protagonisme.
Sí, serà una setmana moguda, sobretot des d'avui fins dijous, amb pluja, amb neu, amb vent, amb mala mar, nevades que poden arribar a cotes baixes i també amb aquest fred que comentaves. Penseu que el cap de setmana, sobretot dissabte, la temperatura va arribar fins als 25 graus a les comarques de Girona. Doncs avui es quedaran entre els 7 i els 12 graus, per tant, fred intens també al centre del dia. I a més amb aquests ruixats, ara mateix està plovent al Garraf, al Baix Llobregat, Baix Empordà i també Gironès, i durant tot el dia es poden repetir aquests ruixats avui a les comarques de Girona, Terres de l'Ebre i de manera més dispersa cap a la resta del país. Hi ha avisos de neu avui a l'Empordà, Gironès i la Selva, amb una cota que en general se situarà entre els 600 i els 800 metres, però puntualment podria baixar per sota i també amb aquest vent fort i amb mala mar. I demà serà el dia més mogut d'aquesta setmana. Aquests ruixats arribaran a tot el país amb aquesta cota que es manté entre els 600 i els 800 metres i demà podria nevar en indrets com Ripoll, Mollà, Berga, Olot o també fins i tot es veurien flocs cap a Vic. Les comarques més afectades quedarien al voltant de la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona, Ripollès, la Selva i també el Vallès Oriental. I a més amb aquest vent, mala mar i fred que continuarà. Dimecres i dijous no fem net i a partir de divendres puja la temperatura i farà més sol.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8 i 7 minuts amb Mort Josep Maria Espinàs, un dels escriptors i articulistes més importants en la llengua de Catalunya. Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Premi Joanot Martorell, Premi Sant Jordi, Premi Víctor Català, Creu de Sant Jordi, cofundador dels 16 jutges de l'editorial La Campana. Deixa una amplíssima obra literària, més de 80 llibres traduïts a més de 12 idiomes, tenia 95 anys en el moment de la mort. Josep Maria Espinàs i Massip va néixer a l'Eixample de Barcelona el 7 de març de 1927. Es va llicenciar en dret, però va dedicar tota la seva carrera al periodisme i a la literatura. Es considerava un home de lletres independent que no seguia cap tipus d'escola. En una entrevista aquí al Món a RAC1 va explicar que escriure era la seva vocació i la seva manera de sentir-se dins de la societat.
Jo em considero una persona afortunada. He estat treballant amb el que a mi m'ha agradat. No perquè jo m'hagi entossudit, perquè he tingut l'enorme sort que la gent m'ha seguit. Un escriptor és perquè la gent el llegeix. Un pintor és quan la gent va veure què pintes. Un cantant és quan la gent va escoltar-lo. Per tant, jo soc molt conscient que he tingut, fins ara i tinc, una gent que m'ha dit, tu ets escriptor, per mi, doncs escriu.
Una de les seves primeres aparicions en públic va ser el desembre del 2013, quan va rebre el Premi Ofici de Periodista del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Tot i ser un dels màxims exponents de l'articulisme català, Espinàs assegurava que ell no es considerava gens important.
Jo tinc la sensació de que a mi m'interessa molt poc. L'Espinàs a mi m'interessa molt poc. Ho dic així perquè és la veritat. El que m'interessen sempre són els altres. Per tant, jo no m'he fet d'una manera determinada pensant que seria aquesta. Jo no m'he jutjat d'aquesta manera pensant que l'article era bo o dolent.
El Col·legi de Periodistes ha lamentat la mort i ha recordat que Espinàs es definia ell mateix com un cronista de la vida. L'obra de l'Espinàs ha rebut molts reconeixements amb la seva primera novel·la, com Ganivets o Flames, que va guanyar el Premi Joanot Martorell. També va escriure El Gandul, Tots som iguals, El recull varietés o l'obra de teatre És perillós fer-se separar. Espinàs tenia una relació molt estreta amb altres grans escriptors de l'època, com Salvador Espriu, com Josep Pla, com Josep Maria de Sagarra. Amb ell va compartir grans moments i anècdotes que va recollir el llibre Relacions particulars.
És més fàcil si no preguntes. El meu secret és no preguntar. El Josep Pla
afirmar.
Deia... Sí, el Josep Pla... No, és esperar. És dir, avui plourà o no plourà? I aquell home dirà, no, perquè aquests núvols, no sé què. Ah, molt bé. I tu no preguntis res. Ni com viuen allà, ni què passa, ni res. T'hi estàs només al costat, ser-hi.
En la vessant periodística, Espinàs van veure néixer el diari Avui, on va ser col·laborador durant més de dues dècades, feia la secció diària a la vora de... Va ser fins al 1999, quan va saltar el periòdico que dirigia en Rafael Nadal.
I jo el que recordo és l'extraordinària professionalitat d'un home que no va fallar mai ni un sol dia. Era curiós, escrivia sobre coses molt quotidianes i això era el que el feia que els lectors hi connectessin de seguida. Tenia un to amè, fàcil, i les relacions eren també sempre extraordinàriament afables.
En Espinàs era un dels autors de la lletra també de l'himne del Camp del Barça, juntament amb en Jaume Piques. De fet, al març del 2013 li van fer un homenatge a la gespa del Camp Nou i en Espinàs es va emocionar.
I moltíssimes gràcies a tots els barcelonistes que han adoptat aquest himne i se l'han fet seu. El cant del Barça representa, a més d'un gran club, Barcelona i Catalunya arreu del món.
Ahir el Barça va fer un minut de silenci, que va durar 20 segons, com són els minuts de silenci ara habitualment als camps de futbol, abans del partit amb el Sevilla al Camp Nou, per homenatjar-lo. D'altra banda, Josep Maria Espinàs va ser un dels fundadors dels 16 jutges, és el grup que va donar el tret de sortida al moviment de la nova cançó als anys 60. De fet, aquí a RAC1, un dels components del grup, en Quico Pi de la Serra, explicava que Espinàs sabia ser punyent, però sabia també esquivar la censura.
Era un home doncs, que era primmirat en la seva manera d'escriure i després, en aquells temps de censura, potser tenia una habilitat per cantar que són obres sense que no fossin tan mordasses, si es pot dir, tan crues com fer obres sense.
I també Maria del Mar Bonet ha destacat aquí a RAC1 la tasca que va fer l'Espinàs per acostar el català a la gent.
Els jutges varen determinar el fet de fer cançons, d'escriure cançons, fer música per poetes, acostar doncs, la nostra llengua en un món més popular, no?, com una mica la imatge de la cançó francesa o italiana, no?
El Palau de la Generalitat acollirà la Capella Ardent, així ho han acordat el president Pere Aragonès i la família, ja que l'escriptor i periodista havia rebut la medalla d'or del govern de la Generalitat. La vetlla es farà al Saló Sant Jordi. Avui tots els diaris catalans tenen en portada la mort del Josep Maria Espinàs i lloen el seu paper imprescindible per entendre la cultura del país. N'informa Anna Alfonso.
A La Vanguardia, Sergi Pàmies descriu Espinàs com a fonamental per entendre l'essència del nostre país i destaca que va ser colletrista amb Jaume Piques del Cant del Barça, que no ha envellit, diu, d'ençà del 1974. El periòdico descriu Espinàs com el gran periodista en català de la democràcia, un professional excel·lent que era capaç d'esprema una lliçó de vida del detall més nimi de la vida quotidiana. A l'Ara, Antoni Bassas afirma que va ser un home de conviccions fermes, amb una necessitat imperiosa de ser útil, i el mateix diari, Empar Moliner, lamenta mor una manera d'escriure articles als diaris, ara que potser moren els diaris, o potser no. Potser, com ell, són més vius que mai. El Punt Avui reconeix Espinàs com el cronista de Catalunya i destaca que el seu currículum variat i ric tenia un afegit no gaire comú, ser un mestre de molts, admirat i respectat per diverses generacions d'escriptors i lectors. I a Madrid, en canvi, només en parla El País, que ho destaca en portada i el descriu com l'autor més popular de les lletres catalanes de les últimes dècades. A la resta de diaris de Madrid no dediquen ni tan sols un breu a Josep Maria Espinàs.
De tot plegat en parlarem amb la seva sòcia en la fundació de l'editorial La Campana, l'Isabel Martí, amb el Magí Camps, escriptor i crític literari de La Vanguardia. En temps de tertúlia, a partir de les 9, amb Mònica Terribas, Pablo Iglesias, Miquel Samper, Teresa Cunillera i Màrius Carol. Escolta'm ara el comentari que signa l'escriptor i col·laborador del món a RAC1, Marc Artigau.
Josep Maria Espinàs és una figura cabdal dels darrers 60 anys de la cultura catalana. Sense ell no es pot entendre el país. Escriptor d'una obra extensa amb premis com el Sant Jordi o el Víctor Català, la seva prosa de no ficció amb els llibres de viatges a peu culmina una manera de fer i forma part de l'imaginari col·lectiu. Les seves columnes diàries van ser tot un referent durant dècades pels lectors. Espinàs va ser un dels impulsors de la Nova Cançó, un dels fundadors dels 16 jutges i de l'editorial La Campana. Divulgador cultural, discret, premi d'honor de les lletres catalanes, coautor de l'himne del Barça, la seva feina i els adjectius no s'acaben. Però Espinàs, sobretot, era un savi, una d'aquelles veus de referència que ens van deixant. En un país normal, el seu nom lluiria ben aviat en places i carrers.
Un quart de nou, Rosalía ha guanyat el seu segon Grammy en una gala en què Beyoncé ha trencat esquemes i s'ha convertit en la persona amb més Grammys de tota la història. Anem a pams. La catalana s'ha endut el guardó a millor àlbum de rock llatí urbà o alternatiu per Motomami. Premi que ja va guanyar el 2020 amb El mal querer, però la catalana no va assistir a la gala. Qui sí que hi era és Beyoncé, que, com dèiem, va ser la gran protagonista en convertir-se en la persona que més Grammys ha guanyat en la història dels premis. Beyoncé va endur-se 4 premis, millor cançó i actuació de Rhythm and Blues i millor gravació i àlbum de dance per Renaissance. Amb aquests va arribar als 32 Grammy. La cantant ho agraïa d'aquesta manera.
I'm trying not to be too emotional.
Estic intentant no emocionar-me.
I'm trying to just...
Intento recollir el premi.
Receive this night. I want to thank God for protecting me.
Vull donar gràcies a Déu per haver-me protegit. Gràcies, Déu. I m'agradaria agrair a la comunitat queer pel vostre amor i per inventar aquest gènere. Moltes gràcies als Grammys.
Thank you so much to the Grammys.
L'altre gran protagonista de la gala dels Grammy d'aquesta matinada ha estat Harry Styles. El cantant britànic ha guanyat 3 Grammys pel seu últim àlbum, Harry's House. Corresponsal de RAC1 als Estats Units, Marc Tió.
La presència de Beyoncé s'ha fet notar durant la gala, tot i arribar tard per culpa d'un embús de trànsit i perdre's el seu primer premi. Lizzo, que ha guanyat el Grammy a millor gravació de l'any pel tema About Damn Time, li ha agraït haver-li servit d'exemple per fer la seva música. En l'apartat pop, Adele partia com una de les favorites, però finalment s'ha quedat amb un únic guardó, el de millor actuació pop en solitari per Easy On Me. La britànica ha hagut de cedir l'èxit a un compatriota, Harry Styles, que s'han dut 3 premis, entre ells àlbum de l'any i àlbum pop en solitari per Harry's House. Les paraules se li han trencat durant el discurs.
I've been so inspired by...
M'han inspirat tant tots els artistes que estaven nominats amb mi. Al llarg de la meva vida els he escoltat a tots i crec que és molt important entendre que ningú és el millor en música. Però estic molt agraït. Això no li passa sovint a la gent com jo. Moltes gràcies.
Per la seva banda, el porto-riqueny Bad Bunny ha aconseguit el premi a millor àlbum de música urbana per Un verano sin ti. En l'apartat rap, Kendrick Lamar s'ha imposat amb 3 premis per l'àlbum Mr. Moral and the Big Steppers. I en rock, el nom de la nit ha estat Brandy Carlile i el seu Broken Horses. La veterana de folk Bonnie Raitt ha desbancat a tots els favorits i ha aconseguit un dels premis importants, el de cançó de l'any, per And Just Like That. I l'actriu Viola Davis ha fet història, ha guanyat el Grammy al millor audiollibre, l'últim premi que li faltava per completar el quartet de guardons més prestigiosos, juntament amb l'Oscar, el Globus d'Or i el Tony, que ja tenia.
8 i 18 minuts. I atenció a la notícia que a aquesta hora us avança RAC1. Nou moviment del PSC de cara a les eleccions municipals de Barcelona. Jaume Collboni ha fitxat Lluís Rabell, l'excandidat dels comuns, aleshores Catalunya Sí que es Pot, a la Generalitat l'any 2015. Recordem que Lluís Rabell va ser president de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, i si Jaume Collboni és alcalde, Lluís Rabell tindrà pes al govern i en serà un dels seus tinents d'alcaldia. Té més dades Xavi Pérez.
El PSC Mou Fitxa incorpora Lluís Rebell a les llistes municipals a Barcelona amb una maniobra que pretén atraure cap al PSC votants descontents amb els comuns i en concret amb la gestió de l'alcaldessa de Colau. Rebell, que en breu farà 69 anys, va ser cap de llista dels comuns amb la candidatura a Catalunya Sí que es pot a les eleccions al Parlament el 2015 en ple procés, però el projecte no va complir les expectatives ja que es va quedar en 11 diputats. Tot i que encara no està clar el lloc que ocuparà les llistes, RAC1 pot avançar que Jaume Collboni pensa en Rebell com a tinent d'alcalde de Pla de Barris i Participació Ciutadana. No és la primera vegada que Rebell s'apropa al PSC. De fet, a la precampanya de les anteriors municipals, el 2019, ja va fer costat a Collboni en un acte organitzat pels socialistes en què reivindicaven precisament i assumien el llegat d'Iniciativa. Passades les eleccions, Rebell va demanar públicament a Colau que acceptés els vots de Manuel Valls per ser alcaldessa i formar així un govern municipal d'esquerres amb el PSC.
Gràcies, Xavi Pérez. Repetim la notícia. Us avança RAC1 a aquesta hora. Jaume Collboni ha fitxat Lluís Rebell, qui va ser candidat dels comuns, fa una OPA a de Colau. Jaume Collboni, en aquest primer moviment important del que serà en aquestes eleccions municipals, és probable que el PSC ho pugui anunciar a les pròximes hores i que fins i tot pugui haver-hi una roda de premsa on Jaume Collboni pugui presentar el que serà un dels membres de la seva llista i home dins del govern en què seria un dels seus tinents d'alcalde. 8 i 21 minuts, pràcticament el Barça ha tancat una jornada de Lliga rodona. Els de Xavi Hernández van golejar 3-0 al Sevilla i els serveix per reformar el seu lideratge. Ara li treuen 8 punts al Real Madrid, que hi va perdre 1-0 al camp del Mallorca, i 14 punts al tercer, que és la Real Societat, que va punxar 0-1 a casa davant del Valladolid. Tot plegat en un diumenge futbolísticament perfecte, en què a més el Girona va guanyar 1-0 al València, això diumenge. Anem a pams. El Barça va sortir al camp sabent les ensopegades del Real Madrid i la Real Societat, i efectivament no va fallar. A la primera part va dominar el partit, però incapaç de marcar. En canvi, a la segona, tot plegat va canviar. El Barça va dominar absolutament el partit. Primer de tot, Jordi Alba va aconseguir l'1-0 gràcies a una immensa assistència de Kessier. I després Gavi va fer el segon i Rafinha el tercer. Per cert, menció especial per Rafinha, que va fer un partidàs. En té tots els detalls Marta Ramon.
El domini del Barça era aclaparador, però no trobava la manera d'esfondrar el mur del Sevilla, tancat al darrere i sense deixar espais per avançar. Després de la intervenció de Xavi a la segona part, l'equip va saber trobar el camí cap a la llum a partir dels gols d'Alba, Gavi i un Rafinha que va reivindicar-se amb el seu protagonisme. El partit es va desembussar i la superioritat blaugrana va ser flagrant, trobant per fi placidesa en lloc de patiment. La solidesa coral de l'equip és de candidat al títol. El més 8 a la classificació posa content un Xavi contingut que trasllada cautela.
No m'hi veig, de veritat que no m'hi veig, que ens queden sortides molt, molt difícils, però bé, ens agrada estar líders, ens agrada portar aquest avantatge, ens agrada les sensacions que dona l'equip. Crec que portem dos partits molt, molt bons, tant el Villamarín com aquest, són partits molt, molt complets, i això dona una moral i una confiança a l'equip i una seguretat que bé, ens dona aquesta alegria, no?
L'única mala notícia de la nit va ser la lesió de Busquets, que s'estarà unes dues setmanes de baixa per un esquinç al turmell esquerre.
Per tant, Sergio Busquets descartat per l'anada dels 16 de final de l'Europa League contra el Manchester United d'aquí 10 dies, i es queda en dubte per la tornada, que és 7 dies més tard. I mentrestant a Mallorca, el Real Madrid va punxar 1-0 sense els lesionats Benzema ni Militao, i també sense Courtois, que es va lesionar l'escalfament i que molt probablement tampoc podrà jugar al Mundial de Clubs que es disputa aquesta setmana. L'equip d'Ancelotti va naufragar en un partit molt trabat en què Vinícius i la resta de l'equip es van descentrar amb les 30 faltes que va fer l'equip de les Illes. Carlo Ancelotti demanava que se li posés el fre a les provocacions a Vinícius.
Todo lo que pasa, que ha pasado, que está pasando, no es culpa de Vinícius. Hay un ambiente que provoca, rivales que apretan, que provocan, que le hacen falta. Creo que tiene que cambiar el focus, porque todos piensan que es culpa de Vinícius. Yo creo que tenemos que mirar al partido de hoy lo que ha pasado con él.
Ahir el defensa del Mallorca, Pablo Maffeo, el va treure de polleguera, i això va fer que Vinícius marxés del partit pendent de tothom menys del maig. Sí, com sigui, avui tots els diaris coincideixen que el Barça va llançat pel títol de Lliga i que el Real Madrid sembla com si hagués deixat de lluitar, l'informa Albert Pedrol.
Joan Jupallas a La Vanguardia escriu que els automatismes del Barça ja són tan evidents que ni les baixes alteren ja la convicció ni tampoc el pla d'un equip que ataca bé i que defensa com poques vegades es recorda. Ramon Bes al País assegura que el Barça s'enfila cap al cim amb un futbol compacte i solvent, i Santi Nolla Mundo Deportivo afegeix que el Barça ja és un conjunt oficialment a l'alça. La defensa és molt segura, diu, al mig del camp solvent, i l'atac funciona amb un gran Lewandowski malgrat la baixa de Dembélé. El diari Esport, Lluís Mascaró, es pregunta si el cop a la Lliga ja és definitiu i conclou que l'equip de Xavi està millor que mai, mentre que a Madrid els diaris acusen l'equip de Carlo Ancelotti de baixar els braços. Ho fa Luis Nieto al diari AS, que diu que el Madrid ha fugit de la lluita pel títol, mentre que Alfredo Relaño destaca que amb Vinícius al mig de totes les batusses, el conjunt blanc viatja amb una polèmica en què ha de meditar per què li passa a ell i no a la resta d'equips, amb jugadors també diferencials. I el Marca, José María Rodríguez, sentencia que el Madrid directament ha marxat de la Lliga, i Roberto Palomar escriu que Vinícius s'ha convertit en un futbolista que desequilibra el propi Madrid, amb els companys més pendents de defensar-lo que d'altra cosa.
I sobre aquest moment vital pel que passa en el Barça i el Real Madrid, escoltem el comentari que signa el periodista del diari AS i també col·laborador del món a RAC1, Santi Jiménez.
Paco Seirulo, una de les persones que més culpa té de la millor època del Barça, em va dir un dia que la gana estava per sobre de qualsevol qüestió tècnica o tàctica. Hi ha gent que ha arribat al seu destí menjant rates. Si estàs disposat a menjar rates, arribes on calgui, deia. Entenguis com a metàfora, però aquest Barça va famèlic i, com els Blues Brothers, està amb una missió divina. Ha de guanyar la Lliga, i si arriba el moment de menjar rates, es mengen i ja rentaran les dents i prendran litres de Listerine. Una ocasió com la d'ahir, en la que el Madrid va fer el préssec a Mallorca a les dues i que a les 9 de la nit encara sentien els plors blancs a Barcelona, era una oportunitat que no es podia deixar passar. Va costar, perquè el Sevilla, a la primera part, va ensupir el partit. Busquets va marxar lesionat, però la gana d'aquest equip és la d'un grup que està disposat a menjar el que sigui per aixecar una copa. Rates i Blues Brothers.
I a banda del lideratge del Barça, l'altra gran notícia d'ahir diumenge és la victòria del Girona, 1-0 contra el València a Montilí. I els de Mitchell van ser molt millors i fins i tot podrien haver fet dos o tres gols més si no fos per la gran actuació del porter del València. Finalment el Girona en va fer prou amb el gol de Borja García per endur-se 3 punts que ja l'allunyen a 5 del descens. Miquel Agut.
Victòria, porteria 0 per primera vegada aquesta temporada i 5 punts per sobre del descens. Són els grans titulars del partit d'ahir, que també deixa destacats com el renaixement de Borja o l'idili amb l'afició. Aquesta vegada, Mitchell va acabar content tant amb el joc com amb el resultat.
Nos da confianza y seguridad en lo que hacemos. Hemos hecho un gran partido, aunque es verdad que en la primera parte el Valencia ha tenido 3 situaciones claras de gol. Pienso que en la segunda parte hemos ajustado mucho mejor, hemos estado defendiendo cuando teníamos que defender y hemos sumado 3 puntos importantísimos en una liga tan igualada y tan difícil como esta.
Òbviament, Borja va ser l'home del partit gràcies al gol de la victòria i sumar així a més que ningú. Després de mig any lesionat, ahir va ser titular per primera vegada des del mes de juny en la tornada de la semifinal per l'ascens al camp de l'Eibar. El Girona té ara 5 punts d'avantatge sobre el Cádiz, equip que marca el descens i proper rival dels gironins. Divendres a les 9, Cádiz-Girona, sense Estuani sancionat.
I sobre la importància de no haver encaixat cap gol per primer cop, escoltem el comentari que afirma el director del Superesports i col·laborador del món a RAC1, Xavi Puig.
Per fi una porteria 0 del Girona aquesta temporada, i aquest 0 al darrere es va convertir en 3 punts. Al partit d'ahir els gironins van crear ocasions a dojo, van mereixer de llarg guanyar el partit. El porter del València va ser també de llarg el millor dels visitants, però sense la porteria 0 el Girona ahir no hagués guanyat. El gol de Borja García, que sent els colors i va voler tornar a Girona, que ha patit amb una lesió de les fotudes i que ahir, cosa poc habitual en ell, va somriure i molt al final del partit. Ja ens sembla normal, i que és el que toca, que el Girona sigui qui domini el partit contra el València, que sigui l'equip de Mitchell qui porti la iniciativa i no el rival, i és mèrit d'una proposta atractiva pels aficionats, que li reconeixen el joc a l'equip i celebren com toca les victòries. Ahir va debutar, per cert, Sigankov, més desequilibri l'atac d'un equip que, quan els punts s'apropin al nivell de joc, no hauria de patir per mantenir la categoria.
Més enllà del Girona, recordem que l'Espanyol dissabte va empatar un contra l'Osasuna i ara és 15è, encara amb 2 punts de marge sobre el descens. I avui es tanca la jornada 20 amb el Rayo Vallecano, Almeria, a les 9 de la nit. De tot plegat en parlem cap a 11:15 amb Miguel Rico, Joan Jupallàs i Santi Segurola. 9:15, continua la batusa. La batussa entre el PSOE i Unides Podem per la reforma de la llei del només sí és sí. El diari El País avança avui el text que el Ministeri de Justícia, controlat pel PSOE, ha traslladat al Ministeri d'Igualtat, controlat per Unides Podem, per canviar el text legal. La proposta del PSOE consisteix a afegir un paràgraf que diu literalment: si l'agressió s'hagués comès utilitzant la violència o la intimidació o sobre una víctima que tingui anul·lada la seva voluntat per qualsevol causa, el seu responsable serà castigat en tot cas a una pena d'un a cinc anys de presó. És a dir, recupera els conceptes de violència i d'intimidació com una espècie d'agreujant. En canvi, si no existís aquesta violència o intimidació, les penes serien un pèl més baixes i anirien d'un a quatre anys, sempre en els casos menys greus, com els que no incloguin penetració, per exemple. El paràgraf que proposa el PSOE encara té una última línia que defineix què s'entén exactament per consentiment. Diu així: només s'entendrà que hi ha consentiment quan s'hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, en atenció a les circumstàncies del cas, expressin de manera molt clara la voluntat de la persona. Tot plegat és una proposta, un esborrany que el PSOE ha intentat pactar amb Unides Podem, però El País també avança que, si no, finalment no s'arriba a cap acord, el PSOE tirarà pel dret i registrarà avui mateix els canvis a la llei. Com dèiem, els socialistes defensen tornar les condemnes més altes per agressions sexuals amb violència i intimidació que hi havia a la llei antiga. Defensen que per fer això no desplaça la figura del consentiment com a clau per les denúncies. En canvi, Unides Podem manté que sí, que aquest canvi no el poden acceptar perquè tornaria a situar el debat jurídic en si les víctimes es van resistir prou per evitar una violació. El cantó socialista argumenta que aquest cap de setmana han vist que no hi havia marge, cap marge per l'entesa. Això tot i que Unides Podem defensaven ahir mateix que segur que arribarien a un acord. En parlava el Via Lliure de RAC1 la secretària d'Estat d'Igualtat, Ángela Rodríguez.
Hemos hecho 6 propuestas diferentes. 6. No una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. 6. Y el Partido Socialista lleva enrocado en la misma propuesta desde diciembre, que es recuperar la violencia. El modelo anterior que permitió la sentencia de la manada y otras sentencias muy preocupantes aunque no sean tan conocidas. Creemos que hay margen para la negociación y no me cabe duda que vamos a llegar a un acuerdo, pero hay que esforzarse un poco más.
Diu Rodríguez que han presentat 6 propostes diferents al PSOE, però que els socialistes no han acceptat cap. Tot i això, en un cap de setmana en què la ministra d'Igualtat, Irene Montero, s'ha refermat a defensar que qualsevol acte sexual sense consentiment exprés s'ha de considerar una agressió sexual.
Estamos dispuestas a aceptar las condiciones que el socio mayoritario de gobierno necesita para salir unidas a hacer frente como gobierno juntas a esta ofensiva. Solo hay una cosa en la que no vamos a ceder y el consentimiento no se toca.
I en tot aquest debat, Alberto Núñez Feijóo assenyala Pedro Sánchez i li diu que si no és capaç de destituir la ministra d'Igualtat, Irene Montero, pels errors en la llei del només sí és sí, qui ha de plegar és ell. L'acord de govern entre el PSOE i Unides Podem indica que és Podem qui nomena els seus ministres, però el president del govern d'Espanya, per llei, és qui nomena i destitueix l'equip. Informa des de Madrid, Jordi Armenteras.
Sí, un Feijóo que acusa Sánchez d'haver perdut el control del seu govern i li diu que marxi perquè n'és el principal responsable. I més, si no pot cessar Montero per les quotes de poder pactades entre els dos partits de la coalició.
Y ahora resulta que todo el gobierno señala a una ministra cuando el primero y el máximo responsable de un gobierno es su presidente, no una ministra de 22, su presidente.
El líder del PP hi va reiterar que si Pedro Sánchez no té els vots necessaris per canviar urgentment la llei del només sí és sí, el seu partit els hi posarà i de moment no exigeix res a canvi.
Feijóo ahir va tancar la convenció del PP que s'ha fet a València durant tot el cap de setmana. Denuncis cap, però de compromisos, un, el de plegar si no guanya les pròximes eleccions espanyoles, Jordi.
Sí, que si no guanya no es mereix dirigir el PP, no ho diu clarament, però intueix que plegarà si no guanya el duel amb Pedro Sánchez.
Me ponía a disposición del partido si volvíamos a ganar. Y si no lo consigo, no merezco ser presidente del partido. Por tanto, ayudad un poco.
Això ho va dir en un plenari amb 4.000 persones i assegut a banda i banda a València amb Aznar i Rajoy. Feijóo s'ha autoproclamat hereu dels dos expresidents en aquesta convenció que s'ha venut com la continuïtat del seu llegat, d'Aznar i Rajoy, i s'ha enterrat definitivament Pablo Casado. Durant dos dies hi ha hagut nostàlgia per tots els exlíders i personatges històrics del partit, de Rita Barberà, Manuel Fraga i a bona part dels exministres, tots menys un, Casado.
I a tot això, si parlem, per exemple, de les declaracions que va fer ahir Àngela Rodríguez, també al Via Lliure de RAC1, la secretària d'Estat d'Igualtat, també es va referir al cas del policia infiltrat en entitats socials de Barcelona. Àngela Rodríguez era rotunda, assegura que és violència contra les dones.
Es preocupante que aquellos que tienen que proteger los derechos de las mujeres puedan estar haciendo conductas que desde luego son reprochables y que tendremos que ver que si son constitutivas de delito, y toda mi solidaridad con esas mujeres, porque creo que desde luego con claridad y rotundidad esto es violencia contra las mujeres.
És el cas de la gent a qui la setmana passada 5 dones van denunciar per abusos continuats. Rodríguez demana que es faci justícia perquè creu que està en joc la reputació de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. El País, per cert, assegura que el Ministeri de l'Interior hauria destinat la gent a l'estranger. Assegura que quan es descobreix la identitat d'una gent encobert és habitual fer aquest pas per allunyar-lo de qualsevol perill. A tot això, Joana Sanz ha visitat Dani Alves a la presó. La model va anar ahir al centre penitenciari de Brians 2, on recordem Dani Alves hi està tancat de manera preventiva des de fa 17 dies, acusat de violar una jove a la discoteca Sutton de Barcelona. Segons sembla, la dona de Dani Alves hauria mantingut un vis-a-vis de gairebé una hora amb ell. Quan sortia del centre, l'encara dona del futbolista va declarar que no el deixaria en el pitjor moment de la seva vida, malgrat tot el que s'ha especulat aquests dies sobre la seva relació i després que ella esborrés d'Instagram la immensa majoria de fotografies on apareixia Dani Alves. Són les 8:35, avui hi ha dues enquestes als diaris sobre unes futures eleccions al Congrés dels Diputats que indiquen dues tendències oposades. La primera, El País, mostra un PSOE estancat, que malgrat això retalla distància respecte al PP, que perd més d'un punt i n'hi treu menys de dos. El PP obtindria 121 escons, 32 més que ara, i els socialistes 106, per tant en baixarien 14. Qui recupera és Vox, que creix un punt i aconseguiria 46 diputats, que són tot i així 6 menys dels que té ara. Podem, per la seva banda, es manté, però perdria 4, Esquerra en perdria 1 i Junts per Catalunya en guanyaria 2. El Mundo, en canvi, mostra un PP lleugerament a l'alça davant d'un PSOE lleugerament a la baixa. El PP té més de 6 punts de marge respecte al PSOE, això en són pràcticament 40 diputats. Vox es manté igual, mentre que Podem cauria de 35 a 24 diputats. Esquerra es mantindria en els 13 actuals i Junts passaria de 8 escons a 11. Totes les dues enquestes donen un sol diputat a Ciutadans. 3 anys després, el Tribunal Constitucional abordarà el recurs que el PP va presentar contra la llei de l'avortament que va aprovar el govern del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero l'any 2010. La ponència del magistrat conservador Enrique Arnaldo valida el sistema de terminis previst en la llei de Zapatero i només proposa declarar inconstitucional l'article que regula la informació que reben les dones abans d'avortar perquè la considera insuficient. Una ponència que el sector progressista no avala perquè posaria en dubte els avortaments dels últims 13 anys. Segons llegim El Mundo, si la ponència es vota, el més probable és que es rebutgi. Si fos així, Arnaldo tindria dues opcions: acceptar el criteri de la majoria i conservar la ponència o cedir-la al grup majoritari perquè en redacti una altra de nova i emetri ell un vot particular. 8:37, atenció a aquesta notícia que us avança aquesta hora a RAC1. Els Mossos d'Esquadra van investigar l'any passat fins a 12 casos de sospites de mutilació genital femenina a nenes i noies. 12. El doble que l'any anterior. Pràcticament en tots els casos van poder intervenir abans que les nenes, que només tenen entre 3 i 10 anys, viatgessin als seus països d'origen amb un risc alt de tornar mutilades. En un dels casos, però, a la menor de 7 anys ja li havien fet. Tot plegat avui, que és el Dia Internacional de Tolerància Zero amb la mutilació genital femenina. Informa Maria Costa.
L'any passat els Mossos d'Esquadra van rebre fins a 9 denúncies per mutilació genital femenina, però en van investigar fins a una dotzena de casos. En la majoria els Mossos van poder aturar-ho a temps, però en un d'ells la menor ja havia arribat a Catalunya amb una ablació practicada. 8 de cada 10 casos de sospita es coneixen a través dels serveis socials o els centres educatius. De fet, en aquest últim va ser l'escola qui en va informar, derivat d'uns indicis de maltractament. A l'hospital van confirmar que la nena havia patit una ablació quan tenia mesos i ja va passar sota la tutela de la dgaia. Segons l'agent de la Unitat Central d'Atenció i Seguiment de la Víctima dels Mossos d'Esquadra, Sandra González, tot comença amb la sospita.
També ens arriben molts casos de serveis socials que tenen molt de contacte amb la mare, per exemple, i la mare els verbalitza que vol portar les seves filles a veure les famílies en una època que no quadra molt. No és una època de Nadal, no és una època de vacances, és el mig d'un curs, per exemple. Hi ha uns indicadors, no?
També hi van haver casos de famílies que es van comprometre a tornar a Catalunya després d'un viatge i fer-li una exploració pediàtrica a la menor per demostrar que no se li havia fet cap mutilació.
Per cert, gran debat el que ens posa davant dels morros França. França ha decidit bloquejar l'accés dels menors a les pàgines porno. El govern francès imposarà un sistema de certificació d'edat a totes les pàgines. De moment no se saben més detalls de com funcionarà, s'anirà explicant els pròxims dies, però les autoritats de França asseguren que serà molt estricte i que no s'ha fet res igual fins ara en cap altre país del món. El que sí que se sap és que s'aplicarà a partir del setembre. Tot plegat ja està generant molt debat a França sobre els problemes que això pot generar pel que fa a la protecció de dades. Els Països Baixos han detectat una fuga del virus de la polio en una fàbrica de vacunes. Es tracta d'una soca salvatge que l'Organització Mundial de la Salut va declarar erradicada l'any 2019. Les autoritats del país van detectar el virus en unes analítiques rutinàries de vigilància de les aigües residuals. Arran d'aquesta troballa van investigar tots els treballadors de la fàbrica de vacunes i un d'ells va donar positiu. Estava vacunat i va passar la infecció sense cap símptoma. El treballador va estar, però això sí, 33 dies aïllat entre el 8 de desembre i l'11 de gener. Per ara, les autoritats no han detectat més contagis. L'incident és el més greu d'aquestes característiques que ha passat mai a la Unió Europea, vaja, des de les últimes dècades. 20 minuts i les 9, per cert que a les 7 us explicàvem que segons el diari ABC ja hi ha data perquè s'aprovi la vacuna d'Ipra contra el coronavirus. El diari diu que l'Agència Europea de Medicaments pot donar-li l'okay definitiu el 20 de febrer. Ara bé, Ipra no en té constància. Segons fonts consultades per RAC1, l'empresa no li consta almenys de moment que l'aprovació de la seva vacuna estigui a l'ordre del dia de la propera reunió de l'Agència Europea del Medicament i per estar pendent d'una convocatòria oficial i en contacte permanent amb les autoritats d'Europa. Però, repetim, a hores d'ara no els consta que l'Agència Europea de Medicaments hagi d'aprovar definitivament la vacuna catalana contra el coronavirus dels pròxims dies. Oriol Junqueras assegura que alguns funcionaris de Soto del Real van intentar fer la vida impossible als presos polítics. El president d'Esquerra Republicana diu que en els mesos més freds de l'hivern els van arribar a pagar la calefacció per fer-los passar fred. Tot i això, en una entrevista a 8TV, cara a cara amb el Gabriel Rufián, apuntava que la jugada no els va sortir com volien perquè els altres presos s'hi van solidaritzar.
Amb la intenció de molestar, se'ls va espatllar la calefacció del mes de gener i de febrer. En algunes cel·les, cada nit, l'aigua arribava a congelar-se. Sí? Però això, que segurament ho feien per molestar-nos a nosaltres, de fet, ho feien contra tothom. I això acabava generant més solidaritat.
Això deia Oriol Junqueras a la fàbrica de Rufián. Durant l'entrevista, el president d'Esquerra també va explicar que havia rebut amenaces de mort, fins i tot alguna carta amb una bala dins.
Hi ha amenaces de tota mena de formes, en forma de carta amb una bala, coses per l'estil, però no sóc l'únic que ho ha rebut. I en tot cas, escolta, si algú vol dedicar-se a la seva vida a odiar, pues que ho faci. Vull dir que més aviat el que hem de fer és tenir-li una mica de pena i de llàstima, perquè és molt millor dedicar la teva vida a estimar.
Oriol Junqueras també va assegurar que des de l'Estat probablement encara hi ha algú que l'espia, tot i que no va donar més detalls. Els agents rurals investiguen les causes de l'incendi que ahir va obligar a desallotjar una desena de persones en una zona forestal amb Tortosa. El foc ja està sortosament controlat i la hipòtesi principal és que l'origen fos una crema de restes vegetals mal apagada, avivada pel vent fort que bufava a la zona. El foc forestal en ple hivern s'explica en bona part per la sequera, després d'una tardor i un estiu gairebé sense pluges. Des de l'Ebre, informa Esteve Giral.
Crida la prudència després de l'incendi d'aquest diumenge a Vítem, al Baix Ebre, en una zona muntanyosa de matinada i enmig d'un fort vent, en un indret amb massa forestal i algunes cases aïllades, en una zona afectada per la forta sequera d'aquesta tardor hivern, després d'un estiu sense pràcticament pluges, en una situació que repeteix a pràcticament tot el país. Ricardo Espósito és el cap de la regió d'emergències dels bombers a les Terres de l'Ebre.
Venim d'una tardor, que és quan acostuma a ploure aquí. No ha plogut. Aquesta tardor no hem tingut precipitació. i això es pot acumular amb la mancança de precipitació que portem des del mes d'estiu.
Mentrestant, s'investiguen les causes d'aquest incendi forestal. La més probable, com deies, una crema mal apagada de restes vegetals. El foc, avivat pel vent, va obligar a mobilitzar una vintena de mitjans terrestres i alguns d'aeris. Les 10 persones desallotjades ja han pogut passar la nit a casa seva.
17 minuts i les 9, una cinquantena de vehicles van sumar-se a la marxa lenta que hi va recórrer part de la C32 des de Vilanova i la Geltrú fins a Sitges en una concentració convocada per reclamar la gratuïtat de l'autopista per tots aquells que l'agafen dues vegades al dia. Els conductors van ocupar tots els carrils en sentit nord i van reduir la velocitat per provocar un tap que es va allargar prop de mitja hora. Va ser una iniciativa dels principals agents polítics, econòmics i veïnals del Garraf i del Baix Penedès, denunciant que els veïns i els treballadors de les empreses de la zona són els únics de Catalunya que han de pagar obligatòriament per fer ús d'una via ràpida. I els que avui també faran una marxa lenta són els conductors de vehicles BTC tradicionals, els que ja exercien abans que arribessin als sectors d'empreses com Uber i Cabify. Sortiran a 9:45 del matí de la plaça Espanya de Barcelona i pretenen arribar fins al Parlament de Catalunya, on diuen que exigiran als representants polítics que no se'ls posi el mateix sac que les grans BTC i no els deneguin la llicència. Per cert, que encara relacionat amb la mobilitat, el Ministeri de Transports assegura que l'error que s'ha comès amb els trens nous que han de circular per Cantàbria i Astúries no ha suposat cap cost de línia públic. Divendres el govern espanyol va reconèixer que els trens que estaven projectats per aquestes línies són més grans i no passen pels túnels que hi ha. Ara cal tornar-los a redissenyar. La ministra de Transports ha anunciat cada setmana que hi haurà destitucions a les cúpules d'Adif i de Renfe per un error que consideren molt greu. Renfe va encarregar trens nous per a una línia de via estreta que fa pocs anys que gestiona, perquè fins a la dècada passada depenia d'una companyia pública que s'ocupava dels trams de via estreta a Espanya. El cas és que era la primera compra de Renfe com a responsable d'aquests trens i d'Adif com a titular de les infraestructures més estretes, i no es van adonar que l'encàrrec que feien era trens massa amples per passar per alguns dels túnels. Tres quarts de nou del matí, les estafes a internet s'han més que quadriplicat els últims 5 anys a Espanya. Segons publica avui La Vanguardia, aquest tipus de ciberdelictes han pujat un 455%, 455%, des del 2018. De fet, pugen tots els tipus de ciberdelictes. Només l'any passat ja van augmentar un 90% respecte als que hi havia abans de la pandèmia del coronavirus. La gran majoria són estafes. En un bon cruix dels casos, al darrere hi ha organitzacions criminals que contracten altres màfies que ofereixen diversos serveis. Per exemple, alguns creen virus informàtics, d'altres es dediquen a enviar SMS o fer trucades massives, o d'altres crear còpies falses de llocs web coneguts, tot plegat amb l'objectiu d'aconseguir diners dels usuaris. Continua la tensió entre els Estats Units i la Xina després que aquest cap de setmana les forces aèries nord-americanes abatessin el suposat globus espia xinès que sobrevolava el país des de feia uns quarts dies. Una acció que Pequín considera una violació greu de la pràctica internacional i que refreda en cas més la possibilitat de millorar les relacions diplomàtiques entre els dos governs, el xinès i el nord-americà. El govern de Xina assegura que l'aparell no era cap globus espia, sinó que servia per fer reserva meteorològica i que va acabar per accident en territori nord-americà. Per això creu que el govern de Joe Biden ha tingut una reacció exagerada i avisa que estan realment estudiant com responen a l'atac. Per la seva banda, els experts asseguren que l'incident és un joc de gesticulació entre els dos estats per marcar un perfil clar. Va parlar, per exemple, l'Iopia Lliure de RAC1, l'experta en anàlisi d'intel·ligència i seguretat internacional, Ramon Codina.
I aquí hi ha una ciralla ronsa entre dos estats que volen marcar perfil clar. No sabem si això ha estat una errada tècnica o ha estat intencionat, si la Xina volia deixar palès que l'espai aeri americà no és infranquejable, o si senzillament han perdut el control d'un dispositiu.
Per cert, que aquest globus espia no és el primer que ha sobrevolat els Estats Units els últims anys. El Departament de Defensa nord-americà ha avançat que almenys 3 artefactes d'aquest tipus ja van passejar-se per sobre del país quan Donald Trump era president nord-americà. La diferència és que aleshores la Casa Blanca no ho va fer públic ni tampoc hi té constància que ningú donés l'ordre de destruir-los. Això topa frontalment amb el discurs que aquests dies ha fet Donald Trump com a precandidat al Partit Republicà. L'expresident havia retret a Joe Biden que no destruís el globus espia i havia arribat a assegurar que si ell torna a la Casa Blanca plantarà cara com mai a la Xina. I d'aquí uns moments parlarem de l'Ildami, parlarem del Benidorm Fest, parlarem de la BCN Negra i de vins, d'aquí uns moments.
A Movistar, l'emoció del futbol no s'acaba mai, perquè tornen les millors competicions. Torna tota la màgia de la Champions i l'Europa League. Gaudeix-ne amb mi Movistar amb la millor xarxa de fibra i mòbil. I a més, un dispositiu des de 0 euros. Informa't en el 1004 a les botigues o a movistar.es.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 de febrer per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Escolta, quanta carn d'aquí que tenen a Aldi?
Esclar, si tota la nostra carn és d'origen nacional, que com menys quilòmetres fem, millor pel planeta i a més està al millor preu.
Com l'hamburguesa Crunchy Chicken, a només 1,79 la safata. Així de fàcil, així d'Aldi.
Música sense discos. Cotxes sense benzina. Feines sense oficines. Cases sense totxos. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Amb un clic, canvia les teves ulleres. Per al sol, per llegir, per la pantalla. Això és màgic. Tan sols aquest mes, emporta't dues muntures màgic i els seus clips. I si et canvia la graduació, no t'amoïnis. Et canviem els vidres gratis. Tot per 9,90 euros al mes. Això és màgic, màgic. Només a l'Ena Plelú. Consulta les condicions a l'òptica.
A Fiat et convidem a gaudir d'unes condicions especials en els Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Finançant amb FCA Autobank fins a 6.000 euros i fins a 24 mesos. 24 quotes mensuals de 250 euros. Preu total degut i a terminis, 6.000 euros. Vàlid per 500 unitats en estoc fins al 28 de febrer. Consulteu les condicions a fiat.es.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't els de sempre. Ho has de fer.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Escriure bon dia al grup de la família compta com parlar més. Compleix també el propòsit d'estalviar i contracta la teva assegurança de cotxe per només 180 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
I això no, el més nou, són 9 minuts els que falten per les 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1, dèiem que així sona el més nou de l'Ildami. És un tema que porta per títol Més igual, és el primer avançament del seu tercer disc Dami, que sortirà el 23 de febrer. El cas és que per promocionar el llançament de la cançó ha fet servir una campanya de publicitat realment estranya. Dissabte va penjar les xarxes que li havien robat el compte d'Instagram i que estava intentant esbrinar qui havia estat, assegurava que li havien esborrat totes les fotografies i, de fet, al seu compte només hi havia 4 històries amb un fons negre i un text explicant precisament que li havien entrat a Instagram. Ahir finalment va dir en una piulada que li havien entrat també al YouTube i li havien penjat un single nou contra la seva voluntat. Això sí, el videoclip estava junt a la piulada i es deixava clar que tot plegat era una campanya. La campanya està lligada al missatge que vol donar aquest tema, que és un crit contra la mentida a les xarxes socials. Critica especialment les persones que publiquen fake news i fotografies falses i moments d'eufòria artificial. De fet, l'últim missatge del videoclip de l'Ildami és un fons negre i una frase en blanc que diu: la música i la vida són històries, no la parafernàlia que les envolta. 8 minuts de les 9. Blanca Paloma ja es prepara per representar Radio Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. 40 anys després, el Quim Maneja i Barca, de Remedios Amaya i Televisió Espanyola, torna a apostar pel flamenc al certamen internacional. Serà en Blanca Paloma, que va resar dissabte a la nit amb aquest EAEAEA de tocs electrònics. El primer que farà la cantant d'Elx serà reunir el seu equip creatiu per començar a preparar la proposta que enviaran a Liverpool per engegar després tota la campanya promocional. Ella diu que va per totes, però que caldrà transmetre molta emoció per poder fer arribar el seu folclore a l'audiència estrangera.
Ojalá, por todo lo que representa ser la candidata española, ¿no? Querer dejarlo lo más alto posible. Pero mira, Remedios, creo que fue una injusticia, quizás Europa no estaba preparada. Ojalá con EAEA cambien las tornas. Se trata de invocar, de crear un trance, porque es algo que puede presentar una diferencia, ¿no? Porque habrá mucha gente que baile mucho mejor que nosotras, que cante mucho mejor que nosotras, pero ese rito es lo que nos va a diferenciar.
El punt fort de la seva interpretació és, sens dubte, l'espectacle... Vaja, posa'm aquí, sens dubte, però en fi, en parlarem, perquè a les 11 en parlarem, aquí el món arrecuda tot plegat i de tot això del flamenc i, la, i el vermell i aquesta cosa. L'espectacle que l'envolta, però faltarà veure les opcions que té Eurovisió. A Benidorm hi ha estat tots aquests dies donant la brasa a l'enviat especial de RAC1, Jordi Ramos.
En dos dies, Blanca Paloma s'ha col·locat tercera a les cases d'apostes d'entre les cançons que ja tenim pel festival, tot i que encara falten la majoria per sortir. El mitjà de referència entre els eurofans, WeWeBlocks, ha elogiat l'aposta espanyola, l'ha qualificat d'interessant i de diferent, i a més en destaca la varietat d'estils i la qualitat de la veu solista. Per tant, la cantant d'Elx comença prou bé la cursa cap a Liverpool. De fet, la Nina, que era portaveu del jurat del Benidorm Fest, explicava ahir al Via Lliure de RAC1 com ja des del vot professional, majoritàriament estranger, les sensacions amb EAEA eren molt positives.
Votàvem individualment, no parlàvem gaire, suposo, pel respecte de no manipular-se indirectament el vot, de no incidir en el vot de l'altre. Però sí que et diré que el jurat ens quedàvem envasats al buit quan sentíem a Blanca Paloma. I els comentaris eren que era una proposta que podria funcionar molt, molt bé a Eurovisió.
L'equip té ara un mes per definir l'espectacle que faran a Eurovisió. Tot i així, Blanca Paloma assegura que, bàsicament, mantindrà l'essència del que vam veure a Benidorm.
Això pel que fa a aquesta cançó que Televisió Espanyola serà la que presentarà. I Televisió Espanyola, precisament, fa un molt bon balanç al Benidorm Fest del 2023, tot i que el resultat d'audiència és francament preocupant. El concurs és cert que va ser líder a Espanya la nit de dissabte amb un 14,7% de quota de pantalla, tot i que les xifres queden molt lluny de les de l'any passat. Aquest any vam veure a la final 1.900.000 espectadors, 1 milió menys que l'any passat. De fet, a Catalunya només va aconseguir un 8,8% de l'audiència, molt per sota del 13,5% que va marcar TV3. En declaracions a RAC1, la portaveu de la cadena, Maria Zaguirre, diu que estan oberts a debatre canvis de cara a la pròxima edició, però també destaca que han aconseguit captar més públic jove.
Creemos que la marca se está consolidando y está logrando captar cada vez más una audiencia que es muy difícil de arrastrar a la pequeña pantalla, ¿no? Entonces, el debate está ahí, seguramente habrá cosas que podemos mejorar o tener en cuenta para la próxima edición, que yo creo que ya las hemos apuntado.
Durant la final de dissabte van votar per SMS o trucada gairebé 35.000 espectadors, però atenció, perquè l'any passat en van ser 192.000. És a dir, de 35.000 a 192.000. El 28% dels vots van ser per Blanca Paloma, el 27% per Agonei i el 17% per la catalana Vico. Hi ha una cosa que és interessant de mirar: quantes reproduccions tenen a Spotify les principals cançons del Benidorm Fest abans que comencés el festival i quantes en tenen ara. Amb això, per exemple, és curiós que de llarg, la cançó més escoltada a Spotify és, i era, Noche Entera, de Vico, amb més d'1.400.000 reproduccions, mentre que la guanyadora EAEA de Blanca Paloma només en tenia 265.000. Per entendre's, només 15.000 més tenia EAEA que la cançó del Siderland en català, que esclati tot. És veritat que EAEA es va publicar més tard i que va trigar a entrar a les llistes de Spotify, però les xifres són les que són. Però és que a hores d'ara, avui, la cançó de Blanca Paloma gairebé en suma 450.000. Però és l'onzena més escoltada de les 18 candidates. Alguna cosa voldrà dir tot plegat. Però és que la cançó de Vico gairebé arriba als 2 milions. 500.000 més que abans del festival. Quiero Arder de Gonei, que va quedar segon, en sumava 670.000 abans del Benidorm Fest i ara supera les 900.000, i que Esclat i tot del Sutherland han crescut més de 70.000 i en té 315.000. 315.000, és a dir, que Blanca Paloma en té 450.000 i la cançó de Sutherland 315.000, la de Vico 2 milions, cosa que ens fa pensar que de cara a festivals amb músiques discoteques, la cançó de Vico o la cançó de Sutherland, per posar un exemple, tindran molta més força que no pas la cançó de Blanca Paloma. A les 11 tocades en parlarem avui aquí al Món RAC1 amb Jordi Ramos, enviat especial de RAC1 a Benidorm, amb l'Albert Sort, coordinador del Món RAC1, amb Jordi i baixista del Sutherland, i també amb en Jordi Saumell i els crítics de tele David Broc i Alejandra Palés. Avui arrenca la 18a edició del BCN Negre. El Festival de Novel·la Negra de Barcelona ha arribat a la majoria d'edat i el pal de paller aquest any serà el concepte de la doble vida amb l'obra del Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Hi haurà una vuitantena d'activitats com taules rodones que seran de franc i més de 100 autors convidats. El festival s'allargarà fins al 12 de febrer i per celebrar les 18 edicions s'hi trobaran autors que no sempre estan familiaritzats amb el gènere. El comissari de la BCN Negre, el gran Carlos Zanón, ha remarcat la importància d'arribar a la majoria d'edat.
Jo crec que arribar a 18 anys en una època en què tot és tan ràpid i tan líquid té molt de mèrit. Nosaltres aquesta majoria d'edat ens ho hem pres una mica per donar-li una nova volta al festival i al gènere, en el sentit d'intentar fer-ho més dinàmic. I després hem intentat portar autors que no venen molt sovint als festivals de novel·la negra.
Per cert, que avui Clàudia Piñero, que va rebre el premi l'any 2019, anunciarà qui és el guanyador del gran premi Pepe Carballo 2023. Són les 9.